fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Joan Vinyoli, les estacions. Quan és hivern, la posta promet els dies vells i en temps de primavera, el cor alegre incita sovint a l'enyorança amb xiscle i vol d'ocells. En celestiu, com un folgar palpita, tan lenta que no sembla precedir la nit. A la tardor, s'adolla, verem a l'esperit. Les estacions, Joan Vinyoli.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Avui reflexionem amb les paraules de Rafael Argullol, professor d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, escriptor i poeta amb 35 llibres de poesia, narrativa, assaig i viatges publicats. Ho explicava al diari Ara. Si ens preguntem per què el motiu de les quatre estacions ha interessat tant a poetes, músics i pintors, la resposta més immediata ens porta a la importància del temps, a la lluita contra el temps. L'art reflecteix la fugacitat, però també vol lluitar-hi. Enfront d'un temps lineal i acumulatiu, una fletxa directa des del bressol fins a la tomba, el temps que suggereixen les quatre estacions és cíclic, circular, un etern retorn en què després de la mort de l'hivern es produeix la resurrecció primaveral. De fet, si la percepció humana, ignorant l'acumulació dels anys, atengués només el cicle de les estacions, la imatge que tenim de l'home seria radicalment diferent. La vida seria vista com una perpètua metamorfosi. La condició humana és també una condició animal, vegetal, mineral. Tot forma part de la metamorfosi. I res millor per representar-ho que el tema de les quatre estacions, el pas de la vida, com a retorn de la vida.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvingudes al Som Terra. A les acaballes del 2021 toca fer balanç de l'any agrari. Avui el fem amb el Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, amb l'Esmeralda Rourera, presidenta territorial de JARC a Lleida, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i amb el Josep Sellart, coordinador territorial de la Plana de Lleida de UP, d'Unió de Pagesos. Som-hi! Avui donem la benvinguda al Som Terra, al Pere Roquer, que és president d'Assaja a Lleida. Pere Roquer, benvingut, què tal?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí. També Esmeralda Rourera, presidenta territorial de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, a Lleida. Esmeralda, també benvinguda.
Bon dia, moltes
bon
gràcies.
Dia. I el Josep Sellart, que és coordinador territorial d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida. Josep Sellart, també benvingut.
Hola, bon dia, merci.
Tot bé?
Sí.
Sí? Avui fem aquest resum de l'any agrari, que ja va ser una tradició aquí a Emunt i al Som Terra, amb cares noves, això sí ho hem de dir. Ha estat un any molt mogut en molts sentits, hi ha hagut eleccions agràries, hi ha hagut canvis també en la representació de les organitzacions agràries, tret del Pere Roquer, que es manté.
Pere. Hola. Sí, sí. Bones.
I avui, doncs, això. Primer, us voldria demanar que, a grans trets, féssiu una valoració de com ha anat aquest 2021. Què és el que opineu vosaltres? Quins han estat els punts forts i els punts menys febles o menys forts d'aquest 2021. Què arrenca? Pere.
El 2021, jo crec que el primer de tot és superar la greu crisi que tenim, sobretot en els costos de producció, que s'ha fet que se'ns disparés més d'un 30% el que estem produint. I això ha suposat de que, com el sector lleter, que ho està passant no malament, sinó el següent, però altres sectors se'n veguin perjudicats. Allò que es preveia al finals del 2020, que era una batalla pels pressupostos generals de l'Estat i pels pressupostos generals de la Generalitat, ha acabat sent una bassa d'oli, una perquè ara tindrem Netflix en català i l'altra perquè els comuns han ficat a l'una escletxa i, per tant, vol dir que hi haurà dos pressupostos tant a l'Estat com a la Generalitat, que és una cosa important. Sap greu que a la Paeria de Lleida no hi hagi pressupostos, en la qual cosa se poden quedar penjats molts projectes que hi havia pel tema dels fons New Generation, que en teoria han d'arribar. Hi ha hagut l'aprovació de la llei de la cadena alimentària, amb més o menys disposicions de les quals n'hi vam aportar totes les organitzacions que estem aquí, algunes ja estarem més d'acord, algunes menys, però sí que és cert que per primera vegada hi ha hagut que és una llei de la cadena alimentària, el que passa és que s'ha d'executar. I executar vol dir que aquelles empreses que vagin a comprar pèrdues al sector agroalimentari haurien de ser sancionades, que és el que nosaltres des de SAGE fiquem en dubte. I és evident que jo crec que el tema principal és el tema de la pujada de costos que estem tenint.
Ah, de les matèries primes per tothom, que després això repercuteix també...
El tema de la llum és una barbaritat.
El tema de la llum. Que
passar dels 300 euros quilowatt, això serà una cosa de que quan ens ho trobem, nosaltres, per exemple, a la central de fruita ens hem trobat de que de l'any passat aquí gairebé és un 28% més el que ens ha vingut de llum de tot l'estiu, el manteniment de la fruita i tota la generació que hi ha durant l'hivern per mantenir les peres i les pomes, en la qual cosa vol dir que si aquest 28% més de cost el pogués repercutir al gènere que tu estàs veient, quedaríem a zero, però és que el problema està que aquest 28% més tu al preu de venda no el pots influir, perquè llavors resulta que la famosa inflació que està al 5,5 en aquest moment, diuen que és culpa del sector...
Ja pujarà, ja.
Però diuen que és culpa del sector alimentari, quan no és veritat. O sigui, pot haver productes estrella pels Nadals, com pugui ser el marisc famós de que hagi pujat, perquè és evident que puja cada any, faltaria més, però el producte, el gènere bàsic, verdures, hortalisses, etc., tampoc és que hi hagi un dispar. O sigui, un enciam que pot costar en aquest moment de 80 cèntims a 1 euro, i en canvi pot menjar una família amb un enciam gairebé pot menjar 3 amanides durant la setmana, per tant, una família de 4 persones.
No, l'alimentació ha pujat, però ha pujat tantes mil coses, no? Ja,
anirem... Que el secundari jo crec que és l'alimentació, o sigui, emplenar el dipòsit dels vehicles o dels tractors que nosaltres tenim ens suposa una barbaritat que avui en dia ja no saps ben bé com pugui executar les hores que tu estàs treballant.
En parlarem tot això, també d'aquesta mena de demonització, si m'ho permet dir, que també hi ha, per una banda, d'alguns sectors del no?
Del sector primari,
del sector primari. Perquè també hi ha un altre sector que també l'ha posat molt en alça, o sigui, que veiem la cara i la creu, no? Hem vist la cara i la creu aquest any, també suposo que arran de la pandèmia. Moltes coses volem parlar. Esmeralda, breument, pros i contres, què és el que destacaries d'aquest 2021 i què és allò que dius, buf, això ha anat fatal?
Bé, jo, de contres, pues, després de la crisi econòmica, de la pandèmia, jo voldria dir algo positiu. Ens hem donat compte que som un sector primordial per la societat. En aquesta pandèmia hem pogut, no s'han quedat les botigues ni sense menjar, gràcies a la tasca que han fet de proximitat els agricultors i els ramaders. I per això s'ha de posar en valor tota la tasca que fem els agricultors i ramaders, perquè som necessaris pel país i per tirar endavant l'economia, perquè és un sector essencial. Jo ficaria aquesta cara positiva.
D'acord. I tu, Sellart, Josep Sellart, d'Unió de Pagesos?
Bé, doncs, bueno, aquest any ha passat moltes coses, no? D'una banda, doncs, hem sortit d'aquesta... Bé, no hem sortit encara, però sí que ens anem sortint d'aquesta crisi sanitària, no?
O ens anem acostumant, ja no sé, eh?
Exacte. Doncs que diguem que la campanya ha sigut més normalitzada en aquest aspecte, ja tenim l'experiència una mica de l'any passat, i aquest any doncs ha anat una miqueta tot més normal. I bueno, doncs, com deia el Pere, doncs aquest any el que ens estem ficant és amb aquesta crisi de costos, no? Per una banda, sí que és veritat doncs que el preu dels cereals i alguns productes doncs han anat pujant, però bueno, tots els inputs, tot el que nosaltres hem de consumir per a produir s'ha pujat molt més. I per tant, doncs la campanya vinent haurem de veure quins preus porta tot i a veure quin resultat econòmic podem tenir, no? I bueno, aquest any siguent un any de pressupostos hauria de ser amb aquests pressupostos hauria de ser un any per tindre l'oportunitat també per a incidir de fort a la transició energètica, i els pressupostos que s'han aprovat doncs no ens acompanyen en aquest sentit, no? El sector agrari, a part de ser el principal productor de, bueno, el productor d'aliments, doncs també és un dels principals sectors on podem incidir sobre la transició energètica, i per tant som la solució a la crisi energètica, no? I aquest any veiem que hi ha molta gent que ha tingut projectes i té ganes d'invertir per anar amb aquesta transició energètica, a ser més eficients energèticament, i els ajuts i els pressupostos doncs no van acompanyats en aquest sentit. I bueno, pues, també és una incongruència, no? que el sector agrari d'alguna manera es quedi fora d'això tan important que en som els principals gestors i...
Pere, bueno, volies contestar?
No, o sigui, amb el que diu el Josep és veritat. O sigui, si nosaltres som, i abans el Meralda se'n referia de que tothom mos aplaudia quan fèiem aliments l'any 2020 en plena pandèmia...
Però això continua passant?
No. Ara hi ha una cosa diferent. O sigui,
va, parlem-ne.
Que aquesta és la divertida. I a més, jo crec que hem de recordar que fa un any, quan estàvem aquí al teu programa fent el tancament, et vam anunciar una cosa que es va produir i que des de diferents llocs ens diuen que estàvem fent com si fos l'apartheid, que era quan vam començar a demanar que hi hagués una campanya específica de vacunació pels temporers de l'estiu.
Uh-huh.
I això ho vam anunciar aquí a casa teva, que estàvem les tres organitzacions agràries.
Uh-huh. I es va fer amb Janssen. S'ha fet amb Janssen.
I afortunadament que s'ha fet, i aquí és el que jo crec que també la gent ha de ser conscient, s'ha pogut garantir els 20.000 llocs de treball que hi ha hagut durant aquest estiu, des del mes de maig fins al mes d'octubre. Això que sembla una utopia, que a més, des d'algun sindicat de treballadors, com fica UGT, se'ns va tillar inclús de racistes i de que volíem esclavitzar la gent per dir que s'havien de vacunar, finalment ha sigut la gran solució perquè durant l'estiu s'hagi pogut collir aquesta fruita.
Perquè al final ens hem de vacunar tots. Però això també, el paradigma ha anat canviant al llarg d'aquests mesos.
No, no, és que no ha quedat més solució que tothom admetre que la proposta que van fer al seu moment, Unió de Pagesos, Jarc, Assaja, conjuntament, i aquí jo crec que va ser la clau de les organitzacions agràries, agafar el teixit empresarial de Lleida, com pugui ser la Càmera de Comerç, com pugui ser la Confederació d'Empresaris de Lleida, la COEL, com pugui ser l'Associació d'Autònoms de Lleida, i confluir amb el sentit de demanem una campanya de vacunació específica per la campanya a l'estiu. Per què? Perquè els primers interessats també era la Federació d'Hostaleria. O sigui, no podíem tornar a tindre Lleida, aquesta segregació que hi va haver l'any 2019 per part del president Torra, on va fer tancar unes determinades zones de municipis casualitats de la vida de Lleida, en canvi a Barcelona està igual o pitjor, però clar, la capital és la capital.
Sí.
I aquest any se va aconseguir de que Federació d'Hostaleria fos també de les que incités a que hi hagués aquesta campanya de vacunació perquè ells poguessin continuar treballant, i això ha funcionat.
Però també ho va fer bé vosaltres, perquè vau ser, diguéssim, els pagesos, els primers que es vau vacunar, no?
És que
vau anar acompanyat dels temporers i vosaltres també. És que Lleida
va ser pionera a tot l'estat a demanar una cosa d'aquestes.
Però clar, també era un moment en què no se sabia com anirien les vacunes, no se sabia dels efectes secundaris, hi havia por en general.
Bueno,
i al final s'ha de reconèixer que vosaltres vau liderar-ho vacunant-vos primer. No.
Clar, però és que era l'única solució que teníem nosaltres per poder collir la fruita aquest estiu passat. Si no, si s'havia tornat a repetir el del 2020, amb el tema de les centrals que havien de tancar durant 15 dies, com va passar l'estiu del 2020, en tema de que explotacions no podien collir perquè les persones, desgraciadament, havien agafat el bitxo. O sigui, això, tot lligat del 2020 i l'experiència que portàvem, el 2021 es tenia que tornar a produir. I jo crec que és una de les coses que ha sigut pionera a tot l'Estat, que a més, a les reunions que participem de la Direcció General d'Immigració a nivell de l'Estat s'ha ficat en valor, que a Huelva han agafat aquest model i s'està fent ara amb el tema de la maduixa el model de vacunació que es va fer a Lleida, i altres campanyes, com puguin ser les de Jaén, el tema de l'oliva, i ara que començaran les hortalisses a la zona d'Almeria, es vol fer el mateix sistema que s'ha fet aquí a Lleida. O sigui, Lleida realment ha sigut el pioner en una campanya de vacunació per una campanya agrària, que era una cosa que semblava que estava totalment desfasada al món mundial, però que gràcies a això, a la resta de l'Estat, és el mirall de veure una campanya que, per molt que algú li pesi, és de les millors que hi ha a tot l'Estat, amb un flux de persones tan gran que es belluga, i que, a més, ha servit perquè es pugui produir aliments, que és el que es referia abans a Esmeraldos. I al final, nosaltres el que estem fent és produir aliments perquè la gent mengi.
Uh-huh. Hem hagut d'aprendre ràpid del 20 al 21, tots, i el primer sector també, eh? Evidentment. Però apuntes una cosa molt interessant, i era una de les que us volia parlar, no? D'una banda, el primer sector està a l'ordre del dia, no? En molts aspectes. Normalment no és mirada de notícies, el primer sector, no? Van fent, puntualment pot haver un tema de temporers o puntualment un tema de el porcí, els preus. Però ara sí que hi ha un moment, suposo que amb aquest tema de la transició energètica, ecològica, digital, etc., on tots ens hem de transformar i el primer sector també. I aquí, no?, hi ha, per una banda, els crítics, que no veuen res bé, i per altra, la gent que també està prenent consciència i està recolzant la producció quilòmetre zero, el petit productor o el gran productor, és igual, estan també posant valor al primer sector, que és el que deia l'Esmeralda. Com es pot conviure amb aquestes dues coses, no? Amb aquesta demonització, per una banda, que ara representa que el primer sector, sobretot en el món de la ramaderia, és qui ha de acabar, no?, amb el món, perquè
amb el canvi climàtic.
Amb el canvi climàtic és el principal problema. I a més, doncs, pues això, com s'ha de conviure tot això i com ho veieu vosaltres? Diguéssim que us dediqueu i que a més sou representants.
Jo crec que lo primer que hem de fer és saber explicar i educar a la població amb els beneficis que té una agricultura de proximitat, una agricultura i ramaderia sostenible, els beneficis que té de menjar una dieta equilibrada com és la mediterrània, i allí hi ha, bueno, respectant totes les posicions d'alimentació que hi pugui haver, però el que està clar és que si sempre s'ha dit que la dieta mediterrània, els beneficis que hi té, no els pot comparar a cap país de cap altre lloc, ho hem d'aprofitar i hem de saber-ho explicar. Des de JARC estem intentant que es pogués fer alguna assignatura als col·legis d'alimentació, perquè és molt important els beneficis que té la nostra dieta, i l'hem de saber vendre, l'hem de saber defensar, perquè si no estem perduts, perquè som els culpables de tot el que passa a nivell global, tant ambientalment i com econòmicament, com tot. Som a les campanyes de la fruita, recordo, que van fer un efecte crida, que va vindre un munt de temporers aquí a Lleida a treballar, que dormien pels carrers. No temporers, els temporers que venen a treballar, tots venen en contracte. Cada any tenim els mateixos temporers a treballar. De vegades, si la producció ho demanen, hem de contractar de nous. Però no tots els que estaven dormint pels carrers, pobres, pues són temporers que venen a la fruita. Llavors, és que aquí hi ha un problema molt gran de l'administració, perquè hi ha molta gent que han de marxar dels seus països, i nosaltres som un país acollidor, venen aquí en busca de per guanyar-se la vida i per ajudar les seves famílies, i tot això no és culpa dels pagesos. Uh-huh. Per això nosaltres vam apoyar també lo de la campanya de la vacunació, perquè si no, és que era inviable continuar així.
Sellart.
Jo crec que no és just, no, el tractament que s'està fent de l'agricultura en aquest aspecte, perquè només es compte i es visibilitza d'una manera molt especial, no, les emissions que produeix el sector agrari, però ningú parla de les emissions que el sector agrari capta i de les emissions que el sector agrari torna a incorporar el sol, i per tant són que som l'únic sector que tenim o que podem fer un balanç negatiu, no, de les emissions de carboni, i al final el balanç és pràcticament zero, no? Sí que molta part de la societat ara té molt idealitzada, no, aquesta agricultura més ecològica, més bucòlica, de tindre doncs la petita explotació, de tindre el petit tros de terreny, els quatre animals sueltos per la muntanya, no? I que bonic és tot. I s'està criminalitzant més a l'agricultura més intensiva, no? però des de fa molts anys tota aquesta agricultura més intensiva s'ha ficat ha fet molts esforços a millorar tot el tema de emissions i aquest impacte ambiental que fa, no? I estem arribant a uns punts d'eficiència que ja voldrien moltes empreses d'altres sectors poder aconseguir, no? I els dos models, aquesta agricultura més intensiva i l'agricultura més ecològica, són perfectament compatibles i són absolutament necessaris, no? Perquè amb un model sol doncs tampoc n'hi ha prou, no? Hem de tindre en compte doncs que la població mundial cada vegada és més gran i la superfície agrícola per cultivar cada vegada és més petita, no? Per tant, o intensifiquem produccions o reduïm població humana, no?
Llavors, 8.000 milions de persones, gairebé ja.
No hi ha gaire més solucions, eh? O intensifiquem produccions o reduïm població humana. Llavors,
o també canviem tipus de cultiu. És que jo crec que l'alimentació primer sector té un repte d'aquí als propers anys brutal, com a tot el món, eh? I que algunes coses també haurem de canviar, no tot es fa perfecte. Estareu d'acord?
Evidentment, sempre hi ha marge de millora i, com dic, els últims anys s'ha fet grans esforços per millorar i s'està millorant. I com deia abans, es vol millorar i els pressupostos generals de l'Estat, els pressupostos, en aquest cas de la Generalitat, tampoc ajuden a que puguem millorar, no? Perquè aquest any temem que moltes inversions que s'estaven a punt de fer o que s'estan fent en aquest aspecte, no? Per a reduir emissions, per a la transició energètica, es quedaran sense ajuts, i això és una incongruència que tampoc, si els governs aposten per aquesta lluita contra el canvi climàtic, veiem totalment incongruent de que no es doni suport.
Ui, Sillar, que acabes d'obrir un altre meló, perquè ara us hauria de preguntar...
En aquestes polítiques.
Perdona, què us sembla doncs aquest canvi també de la conselleria, que ja no ja ha desaparegut el tema de l'agricultura. Pere Roque, volies afegir alguna cosa respecte al futur de l'agricultura i ser més o menys ecològics, o no?
Sí, ecològics som. El primer ecològic en aquest país és el pagès i el ramader. El problema és que volen que els ramaders, per exemple, d'alta muntanya, deixin de ser ecològics.
A veure, explicat.
L'administració, mira, et dono un titular, l'administració vol que el pagès de muntanya decidi ser ecològic.
Per què?
Contra més intensificació de fauna salvatge que estan ficant a les comarques de muntanya, menys ramaderia extensiva tenim, més sotaboscos tenim, per tant, hi ha més possibilitat d'incendi. O sigui, el primer anticologista en aquests moments que hi ha és l'administració. Contra més ossos, i ara la implantació del llop i la protecció del llop que es farà a les comarques de muntanya, o, com estem aquesta setmana, a la zona de... a prop d'on és el Josep, a tota la zona de Sanaüja, al Solsonès, on els cabilors estan menjant tots els cultius que estan fincant els pagesos i no deixen fer obertura de caça perquè estem fora del tema de caça de cabirols i cérvols. Contra més fauna salvatge tenim, apoyada per l'administració, menys agricultura tenim, per tant, menys ecologia tenim. O sigui, el primer responsable que hi hagi menys ecologia en aquest país...
Això
és així.
No.
Això és així.
I la biodiversitat... Sí?
La biodiversitat és fer desaparèixer...
S'ha de poder conviure. Altres llocs del món ho fan. Altres llocs de l'Estat espanyol. Conviuen els ossos amb l'agricultura...
No és veritat.
Astúries, impossible.
No, senyora. Astúries, els ossos...
I fa molts anys.
Els ossos, Astúries, estan... a la cordillera dels Pics d'Europa. La cordillera dels Pics d'Europa és improductiva. I si no, la gent de què viu allí se li truca i se li pregunta on produeixen els pagesos asturians? A per sota de nivell de 500 metres. A partir de 500 metres de la cordillera dels Pics d'Europa no pots produir pel tema dels ossos, perquè no es pot conviure. A la zona de Castella i Lleó, amb el tema del llop, amb la protecció ara que s'ha fet del llop, els ramaders de la zona de Burgos, León, Palència, etc., han de començar a traure totes les explotacions ramaderes de xais. Per què?
Perquè els corren lliures, vols dir sense pastor.
Qui?
Pregunto.
No, és que n'hi ha pastor, perquè és que tu, si tens un ramat de xais tancat a premuntanya amb cercle, el llop t'entra dins el cercle. I per tant, que han tingut que fer els ramaders d'allí? Agafar, traure els cercles de premuntanya i baixar-los amb edificacions. En quan ells el que volien produir, ovelles, a l'aire lliure, que és el que estem fent a les comarques del Pirineu d'aquí. I aquí, el primer antiecologista, te torno a repetir, és l'administració. La implantació i la protecció de la fauna salvatge que tenim en aquest país és tan brutal que estem fent desaparèixer ramaderia extensiva del territori. I no tan sols això, sinó que ara està afectant a la ramaderia extensiva. El llop, que no coneix de fronteres, quan la gent lo tindrà aquí, igual que ara està aquí a la plana, cabirols, cèrvols, jabalís, etc., i estan fent molt bé produccions, quan el llop baixarà a la plana, que baixarà...
Perquè no hi ha llops, que es mengin els cabirols.
No, perdona, és que el llop no és, és un animal de que a la fauna salvatge normalment no l'ataca i baixa, és en què es menja, sobretot a les que estan estacats. I per tant la gent de ramaderia extensiva de dalt, en la protecció que està el llop, volen tancar les explotacions. O sigui, el primer anticologista d'aquest país és l'administració i les entitats ecologistes que li donen suport.
Deixa'm afegir, és totalment d'acord amb el que diu el Pere, que molts ramaders d'extensius hauran de plegar de petits pobles perquè tenen por per la seva vida, perquè el llop és un animal superllest. I llavors el que fa és mate el ramat, a part de que les indemnitzacions que hi ha dels seguros és impossible i ho has de demostrar i això és molt complicat. El primer que fan, bueno, i després ataquen a les persones i llavors hi ha gent que no es vol jugar el tipus per menjar i hauran de tancar, hauran d'anar baixant o hauran de plegar per culpa d'aquestes implantacions de llops, d'ossos, de voltors, de tot el que s'està fent. Que jo, nosaltres estem d'acord que hem de respectar el medi ambient, la fauna, però conviure en determinats llocs s'ha de fer amb molta regulació i molt limitat, perquè si no ens plegaran la ramaderia, amb la conseqüència de que els boscos, el que deia ell, hi haurà incendis, perquè nosaltres, els ramaders, fem una tasca, els extensius, molt, molt important a l'hora de netejar els boscos i les muntanyes i tot això, i, pues, bueno.
Quan aquí dalt ens queixaven de la sobrepoblació de senglars i del mal de l'agricultura, ningú ens feia cas. Ara que els senglars han arribat a Barcelona i comencen a furgar pels jardins dels xalets de Prall i Pedralbes, ara la gent es comença a conscienciar de quin problema tenim, no? I avui en dia, que cada vegada la gent li agrada més sortir al bosc i gaudir de la natura, bueno, doncs Déu vulgui que no passi, doncs, que amb algun animal salvatge d'aquestos, doncs, algun dia tinguem alguna desgràcia, no? El que dius tu de la biodiversitat, si em permets citar el mestre Martí Boada, que és un ecòleg reconegut mundialment per tothom, ell sempre diu que si la pagesia plega, al final s'instaurarà el monocultiu de bosc. O sigui que la pagesia, amb el seu treball diari, amb la seva diversificació de cultius, precisament el que està fent és promoure aquesta biodiversitat, no? Que no hi hagi aquest monocultiu de bosc, val? Que hi hagi, al final, la pagesia el que permet és que hi hagi aquest mosaic agrícola i, per tant, aquest mosaic de diferents espècies i diferents varietats de flora, doncs, que també permet la vida de diferents espècies de fauna, no? I la majoria, qui promou més aquesta biodiversitat és l'activitat agrícola. I em diràs, home, últimament la biodiversitat està disminuint molt, sí, perquè la pagesia també està disminuint molt i una cosa també va relacionada amb l'altra, no? Abans que hi havia molta més pagesia, hi havia molt més mosaic. Ara que cada vegada són menys pagesos, potser la terra cultivable no ha baixat tant perquè més o menys es va mantenint, però aquest mosaic cada vegada es va trencant, es va uniformant més, no? Per això la biodiversitat també se'n ressent. O sigui, que el que hem de promoure és la diversitat pagesa per a promoure la biodiversitat tant cultivada com natural, no?
Allò de no posar tots els ous al mateix cistell, no?
Correcte.
I ara, per exemple, lligant-ho amb el sector de la fruita dolça, que sí que hi ha monocultius aquí. Hi ha cultius extensius, per exemple, de fruita dolça, no?
I?
Pregunto. Mm.
Sí.
No és molta biodiversitat.
Però, a veure, que bona aquesta. A veure, no és el mateix la zona del Baix Segrià, amb el que és les explotacions, per exemple, de fruitadors, que la zona del Segrià i Pla d'Urgell, on pugui estar més establert del que és el cultiu de la pera, o el Pla d'Urgell, que està més establert del cultiu de la poma. Cada varietat o cada sector de fruita té les seues peculiaritats, i això ho sap tothom. Però sí que és cert de que, per exemple, nosaltres dius... El tema de la fruita 2 és un cultiu de que des de que va passar la de Rússia ha passat uns anys molt dolents, ara en portem dos, perquè hi ha hagut gelades importants, això s'ha de recordar, que els preus són els normals que haurien de portar cada any. Val? També està provocant que hi hagi molta exportació, evidentment.
També es va arrencar molt, no?, amb aquell pla d'arrencada.
Però amb el pla d'arrencada se va arrencar moltes hectàrees i, per tant, s'ha fet una regulació. O sigui, el sector el que ha fet ha sigut una autorregulació de producció.
I què passarà amb aquelles hectàrees? S'han tornat a plantar?
Algunes sí, algunes no. Algunes s'han calviat de cultiu, com pugui ser els cereals o pugui ser peres. I depèn de la zona, però inclús ha pogut ser pomes, d'aquestes sobretot de club. Uh-huh. I moltes ha sigut de pagesos que han abandonat. Perquè hi ha hagut molts pagesos, això no es diu que han abandonat.
Sí, sí.
Llavors,
està clar, vull dir, fa 40 anys hi havia molts pagesos
i ara queda el 10% del que hi havia fa 40 anys. Per què? També és cert que les explotacions s'ha tingut que, sobretot, engrandir, amb el sentit de que no podia ser de que amb una hectàrea, dues hectàrees, com passava el seu temps, una família pogués viure. Avui en dia necessites com a mínim, la mitja catalana està al voltant en 10 o 12 hectàrees de producció de fruita. I el que sí que és cert és que gràcies a això també s'ha fet una creació de llocs de treball brutal. També s'ha fet al darrere el que és una intensificació de centrals transformadores, com puguin ser les càmeres de fruita, i en la qual cosa s'ha anat allargant el que era el procés. Jo, per exemple, he dit, quan parlaves abans tu del tema del canvi climàtic famós, o sigui, el canvi climàtic també influeix de que nosaltres estiguem important una quantitat indecent de verdures del Marroc.
El canvi climàtic, per descomptat, la meva opinió, que també poso aquí la cullera de la tertúlia i fa que bulli.
Val.
Evidentment no és culpa exclusivament del primer sector, de cap de les maneres.
I ja està. Coses, llavors...
Els cotxes de les ciutats i els transmediterrània i els etcètera, etcètera, també contaminen.
I a més, hi ha un exemple fàcil i que crec que ara que el tenim molt, molt fresc l'hem de recordar. O sigui, quan se deixa d'emetre emissions, en aquest cas a Espanya o a Catalunya o a Lleida?
Amb la pandèmia.
Amb la pandèmia. I nosaltres continuem treballant, perquè nosaltres havíem de continuar produint aliments.
Com
I vol
sempre.
Dir que les vaques, i perdó per l'expressió, se continuaven petant.
I
vol dir que nosaltres continuem tenint els tractors en marxa. O sigui, però realment, quan s'ha deixat d'emetre emissions? Al moment que hi ha hagut la pandèmia, que no s'ha deixat circular. Per tant, això, aquest informe famós que va vindre d'Estats Units, no tenia cap raó de ser acusant el sector agroalimentari que per culpa de les emissions estaven pujant per culpa del sector. Això no és cert. Ni de l'agrari ni del ramader, no té res que veure una cosa amb l'altra. Ara, que aquests informes serveixin, que jo crec que al final també hem de ser valents i ho hem de denunciar, que aquests informes serveixin per a què zones que avui en dia estan totalment destructurades, si faigui apostes per part de capital, en aquest cas ja pugui ser del continent americà o el continent asiàtic, per a què es produeixi, això sí. O sigui, aquesta fase famosa de que a Europa hi ha més emissions que a les zones de, segurament del sud d'Àfrica, evidentment. Per què? Perquè en aquell moment allí no s'està produint. Uh-huh. Que aquests informes serveixin per a que grans multinacionals inverteixin en aquestes zones del sud d'Àfrica per començar a produir, això també és veritat. I això què passa? Que automàticament aquest producte el que fa és moltes vegades arribar als lineals d'Europa. I el que fa que el producte que s'estigui produint a Europa hagi de baixar, perquè els costos de producció que tenen aquestes multinacionals, que aquesta la raó de ser, amb aquests països, és 150 vegades inferiors als que nosaltres tenim. El Marroc produir avui en dia un quilo de verdures els hi suposa, encara no, 20 cèntims. Aquí estem per damunt dels 70 cèntims. Els costos productius de fer un enciam. El Marroc està al voltant de 20 cèntims. Per què? evidentment no preguntis què és seguretat social perquè no saben el que és, no saben el que són els riscos laborals, no saben el que és la protecció del treballador com tenim aquí i no saben el que és pagar més a vora 7 euros per hora que cobra avui en dia una persona que ve a treballar a les nostres explotacions. Mm-hmm. Això sol, hi ha una diferència per enciam, ja t'ho fico en un element bàsic, gairebé de 50 i 60 cèntims. Amb un quilo de fruita, que també se'n fa al Marroc, i molta gent no s'ho creu, però se'n fa, hi ha al voltant de gairebé un 8x1 a comparació dels costos que nosaltres tenim aquí. I això fa de que després, quan tu te trobes al lineal, i aquí és on jo crec que s'ha d'influir, perquè clar, ja has dit una frase abans, de dir, escolta, és que aposta el quilòmetre zero, etc. Sí, escolta, totes les organitzacions que estem aquí tenim associacions de quilòmetre zero. Nosaltres, com a ZN, tenim una. Fa poc una sòcia nostra, aquesta setmana, ha obert una botiga al mercat de Flanc, l'An Aragonès de quilòmetre zero, el que vulgueu. Però quin és el realment la base? De que després la gent, quan va als lineals dels supermercats, no es fixa d'on és la procedència del producte.
No tothom.
El 85%, i està comprovat en dades. Per què? Perquè depèn de la superfície lineal que tu vagis a comprar, la gent té un perfil tens i que raó. El que menys mira és el lloc de procedència, no que mira el preu.
Sí, tens tota la raó. I en alguns llocs, en alguns lineals, és que per trobar l'origen...
impossible.
És impossible.
I n'hi tenim una a prop d'aquí de la carretera de Torreferrera que és materialment impossible. I l'han denunciat totes les organitzacions que estem aquí, inclús hi hem cremat rodes davant de les seves portes. O sigui, que al final, això que se'ns exigeix tant de que nosaltres hem de controlar els CO2 famosos i que hem de controlar les emissions, el que s'hauria de fer primer de tot és controlar les importacions que s'estan fent aquí. I que s'exigigués, que això és una de les coses que la llei de la cadena alimentària, que per cert, felicitats a la Unió de Pagesos que l'ha denunciat davant de la Comissió Europea, el tema de l'etiquetatge és una de les coses que més vam insistir tots els que estem sentats aquí. Avui en dia no hi ha ningú, ni cap govern, ni de la Generalitat, ni de l'Estat que s'atreveixi a ficar cap sanció amb aquestes multinacionals a l'hora de l'etiquetatge. I me'n recordo haver anat amb el company Josep Cabré i amb el Robert Jaime Juan a lineals d'aquí de Lleida, a lineals d'aquí de Lleida, i exigir l'etiquetatge i portar-ho a consum i en cas d'hora que els hagin denunciat.
Això també hauríem de demanar nosaltres, diguéssim, els consumidors.
Però és que el consumidor no ho demana i tu ho saps igual que nosaltres.
És que a vegades el consumidor ja té prou de feina.
Se'ns demana també. Molt, però jo crec que com que...
Però per això la tasca d'educació...
Apel·lo a que els consumidors, al final, són els que tenim el poder...
Ningú es fixa en les etiquetes, i això és el que és primer que s'hauria d'exigir.
I no creieu que hi ha hagut un canvi respecte a això? Ni que sigui mínim, ni que sigui poc a poc.
15%, 15%, però estem parlant que un 85% encara avui en dia, quan va a comprar, no mira la procedència on és el producte.
Després, una altra cosa que tenim molt en contra és tot el tema de les exigències a l'hora d'importar productes del Tercer Món o d'altres llocs, perquè no tenen les mateixes exigències que tenim un productor català a l'hora de sanitàriament parlant, analítiques... llavors, pues això... És que no podem competir aquí, perquè si porten la fruita, el que deia, els enciams de Marroc, no tenen els controls de qualitat que ens obligui l'administració a tindre nosaltres a les nostres explotacions. I llavors és que no hi pots competir. Amb els vedells el mateix. Nosaltres per enviar vedells a un país tercer necessitem uns controls administratius i de laboratoris brutals. I quan envien la carn d'Argentina o l'envien d'Argentina o d'altres països pues no tenen aquests controls. Llavors pues és impossible. Per això nosaltres sempre demanem que haurien de complir les mateixes normatives que nosaltres, que la Unió Europea. Parlo a nivell de Unió Europea.
Sí, el que està clar és que aquí a la Unió Europea i especialment aquí a Catalunya doncs tenim una sèrie d'exigències a l'hora de produir que fa que tinguem productes d'una excel·lent qualitat, no? Que clar, vull dir, els productes que entren de fora no tenen les mateixes condicions de producció en quant a que nosaltres tenim molts productes prohibits que a fora s'estan utilitzant amb tema de transgènics, amb tema de molts productes, no? I bé, doncs, al final comprar proximitat sí que és important pel tema emissions, perquè és evident que la petjada de carboni és molt més baixa si ho comprem aquí a la vora que si ho porten des de l'altra punta de món, però també a nivell de qualitat alimentària, no? Perquè per totes aquestes coses, doncs, perquè aquí les lleis i els controls que s'estan fent aquí a Europa i sobretot a Catalunya, doncs, fa que es pugui garantir que les produccions que fem aquí a casa nostra són d'una qualitat excel·lent i són productes saludables al 100%. No?
Ens queden pocs minuts de tertúlia. Jo crec que podríem anar recapitulant, si us sembla. Ens ha sortit una tertúlia molt filosòfica, segurament, de concepte, però també era buscat. Però jo crec que estem en un moment de transformar-nos tothom, tots, la societat, el Next Generation ha vingut també a transformar-nos, no? I hem de donar-li toms a què volem ser i com ho volem ser. Si us sembla, anem una mica recapitulant. Hem deixat molts temes. Voldria preguntar-vos també per la PAC, que encara està a les acaballes, no?, de les darreres negociacions, però potser ho haurem de deixar per una altra tertúlia, si us sembla. Pere Roque, que em penso que tens ganes de dir moltes coses. Comença, arrenca!
No, lo de la PAC jo crec que és el gran debat que tenim cada any.
Que oh, però és que ara ja sí que s'està...
està tancada.
Ara són els estats, no?, qui l'han d'acabar de perfilar, sí, però, com bueno, es materialitzarà aquesta PAC europea.
Mira, hi ha una cosa que ens va dir el ministre d'Agricultura el mes de febrer, quan vam vindre a fer campanya electoral per les eleccions del Parlament, que va ser un titular a tots els mitjans, vull dir, que a casa vostra també ho va agafar, de dir, la fruita estarà al primer pilar de la nova PAC.
I no.
Jo que sempre em crec el que me diuen,
Això sí que no m'ho crec.
sempre pregunto d'on surten els diners si hi havia menys pressupost, com tal s'ha demostrat que hi ha menys pressupost. Sí. I la resposta va ser, hi haurà drets de la Reserva Nacional, vale? Si hi ha drets de la Reserva Nacional al primer pilar, que és el que se'ns va dir per la fruita, doncs anem-los a buscar, no? El problema és de dir, la capacitat econòmica que tenen aquests drets, quan és? I aquesta resposta no se'ns va contestar el mes de febrer, i a hores d'ara encara no se'ns ha contestat a ningú. Llavors, aquesta esperança que va ser titular de tots els diaris, que a més de totes les emissores de ràdio, perquè clar, vulguis que no, venint dels anys que portàvem amb el tema de la fruita, que pogués estar al primer pilar, era una reivindicació que tots havíem fet, que com a mínim era una manera de poder tindre una base sòlida econòmica garantida durant els pròxims 6 anys, i s'havia de veure de quina manera pogués ser. Però la veritat és que estem al mes de desembre, que la PAC està tancada, que sí que és cert que els estats ara és quan comencen a fer les negociacions en les comunitats autònomes, però ja sabem que cada vegada que baixa d'un nivell se perden llençols, vol dir que es perden diners, i els perds són els productors, i jo vull veure realment d'on surten aquests diners, si n'hi acaba ben, que ja tothom ho comencem a ficar en dubte. I dit això, hi havia un tema que no crec que no se'ns hagi d'escapar. Pensa que abans, quan parlàvem de la fauna salvatge i algú que ens fiqui...
La fauna salvatge donaria per moltíssim.
No, però no, hi ha un detall que és important. El sector del porcí,
sí,
per culpa dels jabalís, pot desaparèixer.
Per la pesta porcina.
És gran portador de pesta porcina. Alemanya ha tingut que tancar 2 vegades l'últim any per culpa dels jabalís i la pesta porcina. I afortunadament, de moment, toquem fusta, aquí encara no ha entrat. Si ens petés un sector tan... en aquests moments tan important com el sector porcí a nivell d'exportació, estratègic, podríem tindre un alt baix econòmic, ja no et parlo sol de les comarques de Lleida, sinó a nivell de país, a nivell de Catalunya, de les més importants que s'han vist els últims 20 anys. I, per contra, també tens, de que quan parlàvem abans del tema de la fauna salvatge, sobretot a les zones de muntanya, els famosos cabirols i cérvols, les bambis, perquè mos entengui la gent, són grans portadores de brucel·losi. Una enfermetat de que quan se transporta al vedell a la vaca, pot suposar la desaparició d'aquella explotació ramadera.
És que quan parles de Bambi, els que som de la generació del Bambi, que hem vist la pel·li...
És que tothom ho ha d'entendre.
Oh, però ens ploraríem.
Sí, però és que el problema és aquest, que tothom plora quan veu una Bambi famosa, o una daina, un cabirol, o un cèrvol, però realment els portadors d'enfermetats que són aquests animals i el que fan desaparèixer de producció agrària i ramadera...
Sí.
La gent se n'ha de conscienciar que realment...
Farem
una
un
cosa
especial, si us sembla, només fa una salvatge que dona per a molt. Us sembla?
Sí.
Us emplaço.
Encantat.
Hem d'anar acabant. Esmeralda Rourera, ràpidament.
Bueno, jo voldria dir, només transmetre un missatge. Els agricultors i ramaders, com deia el Pere, som sostenibles per naturalesa, però sí que és veritat que el que hem d'aconseguir és... que les explotacions siguin viables econòmicament, que siguin rendibles, perquè si no, no podrem continuar aquests beneficis que produeix l'agricultura i la ramaderia a les nostres zones. I per això cal que tinguem l'administració ens ajudi a realitzar tot això i que en lloc de ficar-nos traves obri ponts per poder tirar endavant tot això. I el canvi climàtic serà clau i ens haurem d'adaptar, però fem les coses molt bé. Jo crec que les fem molt bé. Hi ha coses per arreglar al sector, però que les fem molt bé cada vegada millor.
Josep Sellar, sisplau.
Sí, bé, seguint una miqueta el fil de la PAC, doncs jo crec que s'ha deixat escapar un altre tren, no?, per a posar ordre i per fer que els ajuts realment vagin a qui hagin d'anar, que és el qui viu i treballa de l'agricultura, a lo que és el pagès professional. Com diu molt bé l'Esmeralda, doncs hem de fer que aquest sector sigui viable i els ajuts han de ser pel sector, no han d'anar a fora del sector, no? amb aquests coneguts pagesos de sofà o amb grans multinacionals que tenen el sector agrari com una inversió més i no viuen d'això. La nova PAC tindrà un viatge clarament més ecologista, diguem-ne, no? més cap a polítiques ambientals i tampoc, per una banda, hi ha moltes exigències a l'hora de practicar aquestes noves pràctiques ambientals, però tampoc no recolze amb ajuts i amb polítiques per a que aquest camí, aquesta transició sigui fàcil, no? Per tant, sí que també la nova PAC s'ha volgut potenciar molt l'ajut a la nova incorporació de joves, però bàsicament per tal de que els joves vulguin continuar treballant en aquest sector i es vulguin incorporar, el que és clar és que aquest sector ha de ser un sector viable econòmicament i que al final l'orgull de poder treballar de pagès, de ramader, doncs ha de ser equiparable a qualsevol altra professió, no? I que aquest sector és la solució al canvi climàtic i no és el problema com molta gent vol focalitzar.
Pere Roquer, president de SAJA Lleida, Esmeralda Roureda, presidenta territorial de JARCA Lleida, Josep Sellar, coordinador territorial d'Unió de Pagesos de Plana de Lleida. Gràcies a tots tres, us emplacem a un altre tertu, quan vulgueu, aviat, d'acord? Una abraçada gran i bon any, que vagi molt bé.
Molt bon any.
Molt bon any. Gràcies.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.